Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbe. Comencem amb una notícia d'última hora. Un home de 70 anys s'ha suïcidat després que el desnonessin del seu pis de Sabadell. En un comunicat, la plataforma d'afectats per la hipoteca lamenta aquests fets que van passar aquest dimarts i demana que s'investigui l'actuació de la comitiva judicial i també l'actuació que van fer els Mossos d'Esquadra. En el pis també vivia la parella d'aquest home, que té mobilitat reduïda i que no podia moure's del llit. Tots dos feia 30 anys que vivien a la mateixa finca i un any que no pagaven el lloguer per la situació econòmica. La plataforma també denuncia que no se'ls va oferir cap alternativa habitacional. Més qüestions, també una notícia d'última hora que ens arriba ara mateix de Madrid. La jutgessa imputa Alberto González, parella d'Isabel Díaz Ayuso, per defraudar 350.000 euros a Hisenda. La magistrada, per tant, admet a tràmit la denúncia de la Fiscalia i obre diligències prèvies per dos presumptes delictes de frau fiscal i falsedat documental. Cita a declarar els inspectors d'Hisenda que van investigar González perquè ratifiquin tots aquests informes. Més qüestions. Esquerra Republicana i PSOE no reuniran la mesa de diàleg dels dos governs fins després del cicle electoral marcat per les eleccions catalanes el 12 de maig i les europees del dia 9 de juny. Els dos governs coincideixen que no té sentit forçar una trobada d'aquest òrgan de negociació bilateral en plena precampanya. L'acord signat, recordem-ho, per investir Pedro Sánchez, inclou que aquesta taula s'havia de tornar a reunir abans que acabés el primer trimestre del 2024, és a dir, abans de la setmana que ve, a tot estirar. Des de la Generalitat insisteixen que no volen cap reunió, que només sigui una foto i que ara mateix no hi ha cap acord tangible nou un cop aprovada aquesta llei d'amnistia. I avancem amb més qüestions d'aquest divendres. En àmbit municipal, aquesta hora té lloc a l'Ajuntament de Barcelona, al ple on s'ha de votar definitivament els pressupostos del 2024. El govern de Jaume Collboni no podrà aprovar-los perquè no té majoria necessària. Els comuns insisteixen en el no i l'alcalde Jaume Collboni només compta amb els 10 suports del seu partit i els 5 dels republicans. En necessita com a mínim 21, en aquest cas, per aprovar-los. Els de Colau van votar que sí en el primer tràmit, però ara Collboni no accepta que els liles entrin al govern municipal. Ara, per tant, Jaume Collboni s'haurà de sotmetre a una qüestió de confiança. Més qüestions encara en política. Mentre Carles Puigdemont va anunciar ahir des de la Catalunya Nord que seria el candidat per Barcelona a les eleccions catalanes, avui hem sabut que Salvador Vergés per Girona, Mònica Sales per Tarragona i Janina Vela per Lleida seran els altres caps de llista de Junts per Catalunya. Els candidats han estat ratificats per la sindicatura electoral del partit després que hagin estat els únics en presentar-se. Dijous a la mitjanit finalitzava aquest termini de presentació dels caps de llista de les quatre circumscripcions a les eleccions del Parlament. En una entrevista a Ràdio Estel, el politòleg de la Universitat de Barcelona, Jesús Palomar, explica precisament quin és el candidat més beneficiat d'aquest avançament electoral.
La teoria ens diu que el partit que governa, que convoca les eleccions, ho fa sempre en el moment que considera que li és més favorable, o si més no, que li és menys, que no li perjudica tant. Per exemple, el PSC ja fa temps que sí, que té la maquinària en marxa, no? Potser els comuns els ha agafat una mica contrapeu i no saben encara, doncs, si aniran units o si seran diferents candidatures, com han passat en diferents eleccions últimament. I Junts, doncs, bé, tenia l'opció de Carles Puigdemont o de qualsevol altre candidat. I el fer, doncs, que Carles Puigdemont sigui el candidat, doncs, han alliberat aquesta incògnita.
I abans dels esports, fem un darrer apunt. 6 persones han resultat ferides per una fuita d'amoníac en una empresa de distribució d'aliments a Polinyà. Això és el Vallès Occidental. L'accident també ha obligat a desallotjar 3 companyies adjacents. Un incident que s'ha produït a l'interior d'una càmera frigorífica i 10 treballadors que hi havia a la nau han pogut sortir pel seu propi peu. A banda, 3 treballadors s'han confinat al menjador de l'empresa i els bombers els han evacuat. Els 6 atesos han patit afectacions a les mucoses respiratòries. Ara són les 11:04. Esports en motor. Aquesta matinada ha començat el GP d'Austràlia de Fórmula 1, que es disputa al circuit Albert Park. Ja s'ha rodat 2 sessions de lliures. La primera, que ha començat a les 3 de la matinada, ha estat protagonitzada pel vent. Els pilots han patit per mantenir estable el cotxe. Hi ha hagut múltiples sortides de pista. Norris ha liderat la sessió, però la igualtat ha estat màxima. A les 7 del matí ha acabat la segona sessió. En aquest cas, el més ràpid ha estat Charles Leclerc, amb Alonso rodant entre els 5 primers. A la cursa de diumenge s'espera que continuï el domini dels Red Bull. En aquest inici de temporada, l'escuderia ja ha dominat les curses de Bahrain i de l'Aràbia Saudita. Precisament, Max Verstappen i Checo Pérez ocupen les dues primeres places de la classificació general. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora a les 12. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 11 del matí. Segueixes escoltant Ràdio Estel, segueixes escoltant la caravana. Compte enrere perquè comenci la 17a edició del Festival del Còmic de Figueres. Durant uns dies, la capital de l'Alt Empordà viurà una pluja de bon humor, que és molt necessària en temps que corren. En aquesta nova edició, la programació ve carregada de propostes d'humor per tots els públics, amb moltes novetats, monòlegs, circ, música, teatre sense paraules, tallers, espectacles de carrer i molt, molt més. Si el que busqueu no ho trobeu al Festival del Còmic, no fa falta que busqueu més. I avui a la caravana hem convidat el codirector del Festival del Còmic Figueres, Xavier Valentí. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Xavier, com estàs? Compte enrere pel tret de sortida de la 17a edició del Festival Còmic de Figueres. Suposo que tot preparat, ja.
Sí, ja estem en el coet, a Cap Canaveral, i vinga, ja estem amb totes les proves fetes, les escafandres que toca i vinga.
Quina és la filosofia d'aquesta edició?
Mira, la filosofia d'aquesta edició és una mica la filosofia de cada edició, que és fer de Figueres millor ciutat i fer del món un món millor. És a dir, nosaltres el que pretenem és aportar una mica en aquesta vibració planetària, allò del moviment de l'ala de la papallona, perquè ens entenguem, i donar bon humor, donar oportunitats a la gent perquè, per uns moments, pels que sigui, tothom com li entri, sigui feliç, s'oblidi de les coses que potser l'oprimeixen, l'aixafen, i pugui venir, doncs, això a gaudir. Pugui venir a passar el dia a Figueres, és a dir, és una programació molt integral, des del matí a la tarda, és a dir, no és un espectacle allò en un lloc i ja està, sinó que pots encadenar si mires el programa. I això, no?, aprofitar aquest primer període vacacional de l'any, que són les festes de Setmana Santa, per donar també una mica d'alternativa lúdica a les celebracions tradicionals.
Xavier, de seguida entrem al programa del que podrem veure en aquesta 17a edició del Festival Còmic de Figueres. Abans, deixa'm fer-te les dues preguntes cliché, diguem-ne, sobre l'humor.
Vinga.
La primera, reivindiquem massa poc el dret a riure, a passar-ho bé en els temps que corren?
Sí, el reivindiquem perquè el reivindiquem poc, perquè la veritat és que hi ha moltes coses en el dia a dia que ens allunyen i que ens fan oblidar que tenim aquest dret. I a vegades la situació, la vida, el dia a dia, la situació quotidiana és tan asfixiant o tan estricta que sembla que això no pugui ser. Aleshores, de tant en tant, nosaltres hem de posar obrir una llum, tirar un foc d'artifici, fer un recordatori que és possible viure amb una altra actitud.
I la segona cliché, segur que no te l'han fet mai.
Ah, va, vinga, va, sorprèn-me.
Els límits de l'humor, que és un clàssic. Es pot fer humor de tot?
A veure, aquesta, evidentment, me l'han fet alguna vegada, tampoc molt, però es podria o s'hauria de poder fer humor de tot, però hi ha una ètica darrere. Aleshores, nosaltres el que ens agrada és riure amb, no riure's de. Et pots riure de si allò, aquell objecte de l'humor, és una causa que clarament és hostil i que viola tots els aspectes de la mínima humanitat, de la mínima ètica, de la mínima decència. Perquè a vegades l'humor és l'última eina que et queda per fer front a diferents barbàries. Però jo diria que sí que es pot riure de tot, però bueno, hi ha l'ètica, eh?
Ara sí, si ens fixem en el cartell d'enguany, ens podem fer una idea del rerefons de l'edició. Plorar de riure.
Sí, aquest any. Nosaltres cada any busquem un eix, un fil, i estem tant, encara que ara hagi plogut una mica i les conques internes estiguin ja una mica amunt, però res, estem a les escorrialles del sistema hídric que tenim, i aleshores era aprofitar això, aprofitar l'esdeveniment, per dir que no som frívols, fem humor per riure, però estem molt connectats amb la vida. Totes les propostes que portem tenen un sentit, un perquè, però l'aigua és important. I ens semblava, doncs, això. A dir, va, plorem de riure. La imatge també és un got que recull les llàgrimes d'un personatge que plora de riure. Plorem de riure, però no perdem la consciència d'on estem i del que hem de fer, no?
De fet, el Festival Si No Erro celebra entre dos dels aqüífers més perjudicats per la manca d'aigua, com la Muga i el Fluvià.
Sí, estem... A l'Empordà realment estem tocats per el tema hídric. El Fluvià està una mica menys malament que la Muga. La Muga realment està seca, seca, seca. Som unes conques hídriques, evidentment, curtes, de rius petits, del nord de Catalunya, i l'Empordà suporta molta pressió, tant, evidentment, d'agricultura, de turisme, i això queda molt castigat. Però bé, ja et dic, anem a riure i mantenim amb la consciència de que hem de canviar les polítiques.
Ara sí, entrem en programació, perquè tot i que comenceu el dimarts 26 de març, aquest Festival Còmic 2024, també és cert que el plat gros, no?, comença el dia 28 amb l'espectacle que encetarà la programació 10 anys, gira de comiat, l'espectacle de comiat de Guillem Albà.
Sí, Guillem Albà i la Marabunta. En, sí. En Guillem Albà té una relació molt particular amb el nostre festival, perquè el primer any que vam fer el festival, l'any 2008, vam convidar en Django Edwards, i ell ja venia, diríem, com a estudiant, com a comparsa d'ell, va participar en l'espectacle, i d'ençà llavors que hem mantingut el contacte, ens han vingut a fer-nos gales i tal, vull dir que és molt significatiu, i que deixi aquest projecte tan bonic amb la Marabunta, i el deixa perquè és natural, perquè tot passa, tot caduca, ell ja no està en aquest moment artístic, i està bé que de mutu cor, doncs, d'això...
Ara és encetar un festival amb un comiat.
Sí, però és bonic. És bonic perquè és una manera molt alegre de dir adéu. I molt optimista, perquè si per alguna cosa et quedessis trist, tens tot el festival encara per arreglar-ho. Ho vam pensar-ho molt. No ens podíem quedar amb un comiat i plegar, sinó que... I a més és impossible que sigui trist, perquè en Guillem Albà, diríem, és un mag, és una persona sensible, és una persona poètica i alhora és una persona esbojarrada, surrealista. I...
És un gran presentador de gales, a més.
És un gran presentador de gales i millor persona.
T'ho dic, tot val la pena, Xavier, perquè m'he estat mirant una mica la programació i tot val la pena. Però quins són els plats forts d'enguany?
Sí, a veure, el plat més fort, diré més fort, a nivell organitzatiu, és el Cirque in Extremiste, que és una proposta que es diu Èxit, que fem al castell de Sant Ferran de Figueres, en el Pati d'Armes. Recordar que el castell de Sant Ferran és la fortalesa més gran d'Europa, ja en si mateix, arquitectònicament, té un interès espectacular. I allà hi posem una metàfora de la salut mental. Una companyia francesa que fa circ extrem, que a través d'uns personatges que arriben allà al Pati d'Armes amb camisa de força, s'enlairen amb un globus, amb uns exercicis acrobàtics espectaculars, arriben a enlairar un piano de cua amb una soprano cantant, i és això, no? És aquest ai al cor, però des de la bogeria, des de la follia d'uns personatges que realment poden ser qualsevol de nosaltres en tot moment. I això és molt espectacular, és gratuït, s'ha de treure l'accés una mica abans, però vull dir que és obert a tothom.
Un espectacle que, si no erro, també compta amb un globus aerostàtic de 3.400 metres cúbics.
Sí, és un senyor espectacle, o sigui...
Una burlada, això, eh?
És la gent amb el cap en l'aire al·lucinant, amb uns artistes a 50 metres despenjant-se per tirolines, arriscant, músics allà penjats. És molt, molt, molt espectacular.
Hi ha algun espectacle que ja hagi exhaurit entrades o que estigui a punt d'exhaurir?
Sí, en José Corbacho ja l'hem exhaurit i amb les propostes que tenim...
Per cert, expliquem això, perquè José Corbacho ve de fer dos espectacles, però no és cap dels dos.
No.
És com una cosa nova,
no,
eh?
No, perquè en José Corbacho també té una història en Festival Còmic de Figueres. En José Corbacho, el 2016, ja va... Això ja fa 8 anys, ja va inaugurar tota aquesta programació que fem, que es diu Humor de Micro. Uh-huh. El monologisme català encara estava molt incipient. I bueno, ja ara ve ja consagradíssim. I en José, en el Festival Còmic, que és casa seva, té via lliure i és... José, fes el que vulguis, sorprèn-nos, i és això, no? I és l'interès que té José Corbacho en un festival com el nostre. Però, bueno, tenim la Charlie P, en Marc Serrats i la Raquel Arbàs, vull dir, tenim la gent que a hores d'ara està picant més alt, no?
De fet, una cosa que cal que crida l'atenció i cal dir i cal recalcar és que el 70% de la programació és de franc.
Sí, aquesta és una política que anem virant. Això, un festival és un gran transatlàntic. No hi ha cops de volant, sinó que hi ha petits cops de timó que van fent variar el rumb, no? I ens hem començat a apuntar cap a això, cap a una programació majoritàriament gratuïta. Assumir més que som un festival ja molt mitjà de Catalunya, mitjà gran, i començar això, no?, a fer propostes obertes a tot el públic, entenent que l'humor, el bon humor, s'ha de democratitzar encara més. El que passa que sí que tenim entrades a la venda i s'agraeix molt a la gent la sensibilitat de venir i pagar alguna entrada, perquè les entrades serveixen per finançar també els espectacles gratuïts.
Clar, quan parlo de cost, no parlo de monetària, parlo de cost de treball, de les hores de treball que hi ha darrere, perquè suposo que no és fàcil fer un festival popular, és a dir, per tothom, però sense perdre ni una gota de qualitat.
Exacte. Hi ha una feina ingent a darrere. Pot semblar que perquè fem humor això surt sol i que ningú és exigent amb res, i nosaltres portem aquest any espectacles a la Rambla de Figueres, portem irlandesos, alemanys, al carrer tenim una gran orquestra d'ukeleles que són francesos, el Cirque en Extremista mateix és francès, portem una gent d'Andalusia, portem l'Airán Subarela del País Basc, amb un eix també de donar molt d'espai al teatre fet per dones, intentar que l'humor deixi de ser hegemònicament masculí. Portem l'Airán Subarela, que és super recomanable per venir-hi amb amigues a riure's de totes les opressions que ella denuncia. És una activista impressionant. I portem la Sílvia Agüero amb un espectacle que es diu No soy tu gitana, una persona que és gitana, i Figueres té una relació molt llarga amb el poble gitano, amb la comunitat gitana. Ja l'any 1700 hi havia els primers empadronaments. És molt coneguda la comunitat gitana. I nosaltres, que som una activitat, una proposta amb clau positiva, volem que Figueres, el tema gitano, també tingui ressonància, com la que ens esteu donant aquí, que ho agraïm moltíssim, doncs que tingui una ressonància positiva, no? És el gitano en positiu, és un espectacle per paios i gitanos, per entendre'ns, no?, al final.
Em parlaves de l'humor des del punt de vista femení. Em deies abans, una de les grans de casa nostra, Raquel Arbàs, que hi participa al festival. Cal posar-lo sobre la taula? Cal reivindicar-lo molt?
Depèn de l'àmbit. Depèn de l'àmbit. Jo, per exemple, a Barcelona això no és necessari. A Figueres tampoc és molt necessari, però, per exemple, quan fas una proposta, perquè la Raquel Arbàs jo no te l'he plantejada com a humor femení, jo senzillament t'he destacat les propostes que clarament van adreçades, que toquen temes de gènere. Sílvia Agüero, precisament, és per, s'ha de dir, és per donar eines a la dona gitana amb informacions a l'escenari i amb el gaudi artístic sobre les opressions que pateix la dona gitana en l'heteropatriarcat paio, però també entre els seus. Vull dir que aquesta sí, i la Iransu, que aquí a Barcelona, per exemple, no s'ha ni d'explicar, que és una persona capaç de... un artista capaç d'omplir el paral·lel 62, com els últims anys, amb res. A Figueres sí que s'ha d'explicar a vegades una mica, perquè el públic és més dispers amb això, i hem de posar l'accent i hem d'explicar certes dones que a vegades no estarien en aquesta tessitura de que hi ha això i de que vinguin. Però en general llavors no fem cap distinció. Hi ha, a la programació hi ha moltíssimes més dones que ni t'he esmentat ni esmentaré, perquè formen part absolutament de la normalitat. No?
Em parlaves de propostes tant nacionals com internacionals. L'humor canvia segons el país?
I tant.
Sí?
Són paradigmes absolutament diferents. Són construccions culturals, l'humor, i hi ha un humor universal. Aquest any portem en Patrick Otemoine, que és un francès del Midi francès, que és teatre gestual i és internacional. Però si ens anéssim a les coses que fan gràcia, o sobretot en teatre textual o d'això, és molt, molt diferent els uns dels altres. I també està bé que així sigui, eh?
Quan parlem del Festival Còmic, estem parlant d'un festival per tots els públics?
Sí.
Perquè a vegades dius monòlegs. Compte.
No,
però és que no hi ha només monòlegs.
No, els monòlegs és una franja de tres nits en un espai convertit en un cabaret, no? Perquè ens entenguem, i perquè la gent que és més sortir de nits tingui aquesta opció, no? Però no, és un festival per tots els públics. De fet, a la Rambla de Figueres, durant tot el dematí hi haurà 5 espectacles, ja et dic, de propostes així petitetes. Tenim un espectacle que dura 5 minuts i és per 5 espectadors, que es fan una carpa de 4x4 dels irlandesos Fanzini Productions, que fan, es diu Spilp, que Spilp és un petó d'aquests sobtats, i entres allà i jo en 5 minuts et foten 40 personatges, has passat per 30 escenaris diferents, que surts i t'has de seure allà al banc de la Rambla...
Veure què he vist, no?
Perquè dius, què m'ha passat? I llavors un altre en aquest sentit, però teatre d'objecte, tenim els Imedio Teatro, que també munten una caravana, aquesta ja per 10 o 15 espectadors...
Mira,
que...
la caravana.
Sí, la caravana. Mira, pots venir allà. No hi hem pensat, un altre any serem més...
Si us plau.
Serem més d'això. Però bueno, és això, no? Un espectacle de teatre d'objectes, et fiques allà en una caravana, en un teatre petit i molt, molt, molt enginyós. Vull dir que... I aquests són andalusos, que és un altre sentit de l'humor, això que dèiem. I més avall tindrem un pòrtic de 9 metres d'altura amb uns alemanys que també, amb el seu sentit de l'humor, faran volar instruments i s'enfilaran a dalt i fan una acrobàcia molt sincronitzada, no?
Ara mateix, com a organitzadors del festival, dic preocupa, però vaja, què és el que més us interessa? Fidelitzar el públic o buscar públic nou?
Mira, ens interessa sempre buscar públic nou, sempre. Perquè la vida és dinàmica i perquè el públic es renova, tot canvia i és important sempre estar present. Per això cada any ens renovem. Cada any canviem les tornes. Aquest any, per exemple, habitualment teníem els espectacles de carrer en un espai. Aquest any ens en anem, ja ho veus, a Plaça Josep Pla, ens en anem a la Rambla, al circ, però vull dir, renovar-se cada any pel públic nou. El que és fidel ja ve. I la fidelitat és un concepte molt polític. Saps aquell debat entre la lleialtat o fidelitat? La lleialtat és més moral, no? La fidelitat... Nosaltres no som polítics. Estem aquí, estem per tu, hi som cada any, i si ho vols tenir present, ja ho tindràs present.
Escolta, el Festival Còmic del 26 al 31 de març a Figueres. Aneu-hi, que val molt la pena. Per cert, 17a edició del festival. Quina és la clau de l'èxit?
Perseverar. Perseverar, fer molt de callo, perquè des de fer teatre, fer cultura des de comarques és molt complicat i tenir molta paciència, però amb això no sóc gens original. La mateixa paciència que reclamen o la mateixa agilitat que reclamen els pagesos a les reivindicacions, que reclama tothom al sector cultural, sisplau, menys burocràcia. Menys burocràcia, perquè això és el que realment ens ofega a tots els que intentem fer coses.
Deixa fer-te una darrera pregunta.
Venga.
I de seguida iniciem una altra cosa. Què vol dir tenir bon humor?
Tenir bon humor vol dir tenir la capacitat en tot moment de donar, de girar la truita, perquè ens entenguem. És a dir, per més adversitat que tinguis, per més inclement que et sigui la vida, saber veure-t'ho d'una altra banda i a través d'aquí obrir la porta a la sortida de qualsevol situació.
5 minuts i arribarem cap a 11:45 del matí. En Xavier, abans de començar aquesta entrevista, m'ha escoltat parlar amb l'Olma Giró. Olma Giró, bon dia.
Bon dia.
I a l'Olma li he dit, calla, que inventarem una subsecció una mica improvisada que farem a partir d'ara les entrevistes culturals. Que seran una mica les 5 preguntes incòmodes per al convidat. I l'Olma m'ha dit, calla, que avui m'hi atreveixo ja a començar. Doncs som-hi.
Xavier Valentí. Bon dia.
Anem a pel repte.
Anem a pel repte. Primera pregunta. En aquesta entrevista, amb els 25 minuts que ha durat, has parlat, entre altres coses, d'ales de papallona, de visions planetàries, tot molt terrestre, eh? Creus que si de l'Alt Empordà et fa estar una mica tocat per la tramuntana?
Bé, jo no sé com definir això, però és veritat que l'Alt Empordà t'afaiçona d'una manera molt particular al pensament. I és veritat que gràcies a ser d'això hem concebut aquest projecte.
Ja ho pots ben dir, que a l'Empordà estem tocats per temes hídrics i per la tramuntana.
Sí, estem fatal a tots nivells.
Segona pregunta. Preparat?
Preparadíssim.
Has dit també que hi ha moltes coses al dia a dia que ens fan oblidar que tenim el dret de riure. Llavors jo em pregunto si en el mòbil de Xavier Valentí tens alguna mena de recordatori que et recorda que has de riure.
El tinc. I el recordatori...
Veritat?
Sí, el tinc. Escolteu, no, un moment. El tinc perquè el meu recordatori que he de riure és la impagable xarxa d'amistats que tinc, que en qualsevol moment del dia em poden entrar en qualsevol fricada del món i jo estigui a la reunió que estigui, en la situació que estigui, tinc aquell recordatori. I això és d'agrair i molt recomanable que tots, tant de bo tots, poguéssim tenir aquesta xarxa.
No, doncs des d'aquí donem les gràcies als amics de Xavier Valentí. Crec que no tots tenim aquesta colla d'amics, però benvinguts siguin. Tercera pregunta, i aquí necessito i vull sinceritat. De l'1 al 10, què t'ha semblat sent 1, horrible, i 10, bé? La primera pregunta, o de les primeres preguntes que t'ha fet aquest presentador, Joan Trias, quan t'ha dit l'humor té límits?
Home, en aquí li hauríem de posar...
Ai, ai, ai.
No, jo li posaria...
Pots posar-me l'1, eh?
No, perquè jo, inclús a les entrevistes aquestes de valoració del servei rebut que reps i d'això, jo és que em sap tan greu per l'operari i d'això que jo sempre poso, si és de 1 a 5, el 5 i tal, jo li poso un 8.
Ah, oh! Oh!
Sóc un tio supergenerós.
Gràcies,
perquè s'ha de ser generós.
Molt bé. Ara aquí m'agradaria que et mullessis. Avui quin dia som, que no tinc el mòbil?
Avui som divendres.
Divendres, dia, m'interessaria.
22.
Divendres 22 de març, Xavier Valentí a la caravana de Ràdio Estel. Vull que es mulli, com el que diu l'edició, el lema d'aquest any del Festival del Còmic, i que em diguis en les properes edicions on podrem veure algun espectacle programat que fins ara no s'ha programat mai en aquest lloc. Per exemple, aquest any en tenim a la Rambla, cosa que no passava tant, Casino Menestral... Mulla't, sisplau.
Mira, jo et diria l'estadi de Vilatenim de la Unió Esportiva Figueres.
No! Molta gent estarà molt contenta, eh?
Perquè és un lloc
és
també
bucòlic.
Molt estimat per la ciutat, perquè va ser el Figueres, d'uns moments àlgids del Figueres, i en aquests moments que el Girona ens està passant la mà per la cara...
I força.
Necessitem posar en valor aquest tipus de...
Home, el podria presentar en Verdalet, eh? Director del Figueres.
En Verdalet ha participat al Festival Còmic en diverses ocasions, ens ha fet una promo de no sé quin any, que la podríem recuperar i és divertidíssima. Vull dir, el tenim en el nostre bàndol segur.
I última pregunta, Xavier, ja sé que ets molt generós, torno a demanar-te sinceritat. Digues una pregunta que has trobat a faltar en aquesta entrevista.
Una pregunta que, ostres, és molt difícil perquè vinc
però
tan...
Però segur que ho pots fer molt bé.
Vinc tan obert, Jo, en tot cas, diria quina de les moltes preguntes que em poden fer t'hagués agradat que et fessin, no? Mm-hmm. És, hosti, vols venir a dinar amb nosaltres?
Ah, Joan, endavant, convida.
Xavier Valentí, aquest programa acaba a les dues. Normalment, l'equip d'aquest programa anem a fer un vermut. T'hi apuntes?
Molt bé, canviaré el bitllet de l'AVE.
Jo agafo l'AVE a les 5:30 de la tarda, és a dir, encara ens hi trobarem tots.
Gireu, moltíssimes gràcies.
De res.
Xavier Valentí, director del Festival del Còmic Figueres, moltíssimes gràcies,
gràcies.
Per passar avui.
Molt còmode amb les preguntes incòmodes, gràcies. Seguiu amb aquesta secció.
Gràcies, Xavier, que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Són uns estats que són importantíssims, perquè si no...
Alabama, Alaska, Arkansas, Califòrnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont i Virgínia. Què et sembla?
Em sembla...
No m'estaves escoltant, Mercè, no m'estaves escoltant.
Que t'estava escoltant.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Aquest març, el llegat i la devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana.
Diumenge 17, La Passió segons Sant Joan, sota la batuta de Jordi Savall, i dilluns 25, La Passió segons Sant Mateu, amb direcció de Christoph Pregardian. Gaudeix de dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Gairebé 4 minuts que passen de 11:45 del matí... Saludem a una persona que no vaig trobar a faltar la setmana passada. Víctor Rodrigo, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. No em sento gens interpel·lat per aquesta categorització. Sé que em vas trobar a faltar. Bon dia. Saps què ho fem? Sembla que estiguem fent radiofórmula.
Bon dia.
La nova cançó d'Aitana.
Bossa, que fem... Ara m'ha sortit esportiu,
cafema. Cafema.
És que és
la nova marca?
No.
La nova marca, cafema?
És esportiu. Vols que fem la secció...
Així... Vols fer un Jordi Canut?
Ah, exacte. El fas molt bé.
Sí.
Canut. Com seria, Canut?
No, te'l penso bé.
Sí, home, sí, va, una mica.
No.
Digue'm xatxara intro, com ho diria el Canut.
Xatxara intro.
És que em fa molta gràcia.
He vist molts vídeos, el Canut, sobretot els del Núñez.
Encetem, doncs...
Cinema.
I...
Gol a gol. Xatxara intro.
Ara! Va, de què parlem avui?
És que...
Molt seriós de cop, eh?
Sembla... Sí, molt, molt seriosos. Sembla que intenti estirar el xiclet dels Oscars, però...
No!
Però...
No!
Però...
El juny en seguiràs parlant o...?
L'actualitat informativa, Joan. Marca els tempos, com a periodistes que som. I aquesta setmana...
Sí.
Com Hollywood jo crec que van a un ritmo caribenyo i els costa a vegades reaccionar a esdeveniments que els hi van passar el dia abans i llavors trien dues setmanes, s'ha col·lectivitzat una queixa, que és un tema que m'agradaria parlar.
L'he escoltat.
Que és un gravat de treballadors de Hollywood, bueno, un gravat no, mil treballadors de Hollywood, han denunciat oficialment el discurs de Jonathan Glazer, el director de la zona d'interès, als Oscars, que va fer referència a la guerra a Pròxim Orient, per alimentar l'odi antijueu. Li estan dient a un tio que ha fet una pel·lícula sobre l'Holocaust.
Sí, sí, sí.
Que alimenta l'odi antijueu. És una cosa bastant graciosa. I llavors aquí, jo vull encetar el debat perquè...
Va fer referència al genocidi, però clar, ha fet la pel·lícula que ha fet.
Clar.
Això és el que vull dir.
De les poques persones, potser, que va recollir premi que podria fer un discurs d'aquestes característiques. Però vull encetar el debat que està massa extès encara que Hollywood és com un oasi woke, un oasi escarranós, ultraliberal, etc. I la gent s'oblida del German no, però del focus original d'aquest sector, que és un sector prou conservador,
sí.
I un sector... No entrarem aquí en valoracions geopolítiques, sinó un sector
no.
Que, quan creix als anys 40, els grans propietaris eren hereus de famílies molt riques provenents d'Israel o d'immigrants jueus, que sempre s'ha tingut aquest to contra Hollywood. I la gent s'oblida que els ultraconservadors en el cinema nord-americà han estat moltes vegades majoria. Llavors, aquest relat pervers que s'ha creat al voltant, sobretot en els últims 10 anys,
sí.
Em sembla una cosa per discutir, perquè llegint la notícia he recordat... Te'n recordes la pel·lícula de Trumbo? La de Bryan Cranston, del guionista de Gladiator... Ai, de Gladiator, de Spartaco.
No la recordo.
No te'n recordes? No. Pues és un bon moment per recordar-la, perquè tracta sobre la vida del guionista de Donald Trumbo i aborda, sobretot, per exemple, la caça de bruixes a Hollywood i les persecucions dels ultraconservadors en tot el sector cinematogràfic. I t'apareix que el lobby més poderós en aquell moment, que era el departament del Congrés aquell, que era la Comissió Antiamericana, d'Assuntos Americanos, però al final era Antiamericanos, com es deia, en la seva representació en el sector, qui ho liderava i era el més influent de la indústria i et podia deixar sense feina, literalment amb una trucada, era John Wayne, el duque. I el que van aconseguir aquesta gent és deixar sense feina centenars de persones, només pel fet de tenir certes idees, i no estan ni remotament lligats als partits comunistes, alguns sí, però ni remotament lligats, llavors em fa gràcia que aquests remanents encara estiguin a Hollywood.
I són,
I són, i no només en grans figures que ja coneixem, per exemple, John Boyd,
per exemple.
Que la gent el té com a estones situat, perquè va fer La búsqueda amb Nicolas Cage i semblava un pare afable. Mm-hmm. I aquest tio és ultraconservador. L'última pel·li que va fer.
Clint Eastwood.
Clint Eastwood. Però Clint Eastwood seria una cosa més rara avis, perquè és un republicano d'aquests del medio oeste, uh-huh, que li és igual absolutament la política de Washington i només escupa a terra, carrega una escopeta i sí, té sí, un gos al seu costat bordant en una autocaravana. Però el que jo t'anava a dir és aquest punt, no? L'última pel·li de John Boyd, que és la de Roe versus Wade sobre l'avortament del cas del 1973, uh-huh, i va fer una pel·lícula on demonitzava aquesta llei en el context en el que als Estats Units ja s'ha drogat aquesta llei.
Sí,
llavors,
sí,
em sembla interessant tornar a posar sobre la taula que no és veritat que el relat de Hollywood sigui sempre d'ultraesquerra. Sí que és veritat que han sigut molt liberals en abordar els temes socials i polítics i econòmics de la societat en aquell moment a partir de les seves pel·lícules, però la indústria és la que és. Llavors, que Jonathan Glazer va fer un discurs bastant suau.
Sí, home.
I va ser un discurs que tothom es va quedar, ostres,
a favor dels drets humans del poble palestí.
Queda una mica estrany, perquè aquí es podrien fer discursos bastant més grossos, i si hagués aparegut Ricky Gervais, ni t'explico. Però em sembla interessant, no sé com ho valores tu, però jo, perquè estic molt, molt inside d'aquests temes,
que,
però és un relat que està molt extès.
Ni a Hollywood... Sí. L'ésser humà, ara em posaré una mica filosòfica, però l'ésser humà...
Ja portes la bufanda, ja.
Ets estúpid. L'ésser humà tendim a categoritzar en blanc o negre. I res és blanc o negre. Ni tan sols Hollywood és blanc o negre.
No.
Perquè és cert que hi ha hagut un lobby jueu molt important a grans indústries del món nord-americà, també en el món cinematogràfic i també, evidentment, a Hollywood. Però també és cert que hi ha hagut grans veus critiquíssimes que apareixen del món jueu. Woody Allen. Matt Groening.
Sí.
N'hi ha molts, eh?
Sí, sí, sí.
Per tant, categoritzar a mi ja em molesta.
Jo crec que també respon a la situació de tensió absoluta política
això,
que viu
perdona,
als Estats
això,
Units.
Vaig entendre perfectament el que fa Jonathan Glazer.
Sí.
Vaig entendre-ho perfectament dins del context.
I a més... Jo crec que es nota encara més quan són internacionals, és a dir, no nord-americans, els que van als Oscars i fan discursos que ja els xoquen moltíssim,
bueno,
però en canvi aquí estem acostumadíssims.
Clar.
Aquí, bueno, que també t'he explicat dels Goya, que també podríem entrar en moltes contradiccions de qui diu el que diu, com ho diu, per què ho diu,
sí,
en quin context...
I també hauríem de parlar si una gala del cinema serveix per polititzar el sector.
Bueno, jo estic a favor.
Bé.
Però al final és política.
Sí.
Hi ha certa influència en les pel·lícules, i recordem que l'audiovisual és el mitjà més influent del segle XX, per molt que nosaltres periodistes ens vulguem tirar flors
sí,
el reportatge. Sí. La gent coneix el Watergate perquè va llegir el llibre al Woodward i van veure la pel·li i ja està.
Evidentment.
Això funciona així.
Escolta, anem al que no miris?
Per favor.
Vinga.
Tens a la punta de la llengua, eh?
La C.
És un tros de pel·lícula que, quan parlem després, està infravaloradíssima i els anys li han sentat molt bé, eh? Ja gairebé, mira, et donaré una pista, gairebé fa 2 dècades que es va estrenar.
Ah, pistaza.
Bueno, noi. Podria haver portat una pel·li de l'any passat i t'haguessis quedat a quadres.
No, però és d'aquelles bandes sonores que dic, ui...
Sí, és un director molt famós que segueix fent pel·lícules i és més vell que la Napeu. Ja, més coses no puc dir, eh?
És Spielberg? No.
No, home, no. Ah. Spielberg no és tan gran. No és tan gran.
Perdona. És... Scorsese?
No.
Hi ha gent més gran que Scorsese?
Hi ha un que és més gran... Bueno, hi ha tres o quatre que són més grans que ell. Sí,
està
sí,
molt,
sí.
Està molt
sí.
gran, Scorsese.
Hi ha un que és molt gran.
Clint Eastwood?
Clint Eastwood. És que Clint Eastwood és molt gran, eh? Té 92.
Sí, sí, és una barbaritat.
Bueno,
és una barbaritat.
Això és el que... Mala hierba nunca muere.
Deixa'm rumiar-m'ho, això. Deixa'm rumiar-m'ho.
Vale, anem a les estrenes. Sí que, quan t'he dit lo d'estirar el xiclet dels Oscars amb la primera estrena, ho farem una mica, però intentarem donar-li una volta, perquè crec que és una pel·lícula que ja ha estat immensament criticada per tot arreu.
Sí.
Llavors, jo vull valorar una mica, ara que hem deixat una mica el pozo.
Val.
Que s'acaba tota la farbescència, hem passat la temporada dels Oscars i podem valorar-la una mica.
Esto es una emergencia nacional.
Detonador cargado.
Evidentment.
És tan bolso d'aquesta pel·lícula.
Oppenheimer? Sí.
És brutal.
L'única que li pot competir seria la zona d'interès. Mira, que hem parlat abans, però seria l'única que tindria... Hagués tingut opcions de guanyar l'Oscar. Llavors, primera pregunta que vull fer jo i vull que ens fem entre tots, també amb l'audiència. Tu creus que es mereixia tot el que va guanyar els Oscars, els 7 premis?
No.
No, eh? Quin descartaries, tu? Jo tinc un claríssim.
Quin claríssim?
Robert Downey. A mi aquest relat no el compro en absolut. Però en absolut, eh? I crec que fa un molt bon paper, però no el compro en absolut.
Robert Downey Jr., que... És que tinc un gran dilema amb ell.
Però és que per mi, per aquesta regla de 3, li dones a Robert De Niro.
Jo crec que se l'ha menjat a Tony Stark.
Sí, no, però això és evident. Ell sap que la seva imatge pública es reconverteix gràcies al personatge de Marvel i que si la trasllada fora de la pantalla, amb més part positiva que la part negativa de Tony Stark, s'ho guanya tot. Es guanya la redempció aquesta que ell buscava des del principi.
Doncs a mi la redempció que ell s'ha volgut guanyar em sembla molt bé, però a mi no se l'ha guanyat.
Bueno, però llavors jo et pregunto a nivell interpretatiu de la pel·lícula, el Levi Strauss.
Sí.
Tu creus que sí, eh?
Sí.
Que se'l mereixia.
Sí.
És que a mi...
També et dic... No se'l no mereixia. Estic més a prop d'aquesta posició.
Vale, te la puc comprar. Sí, jo... Sí, dels que haurien
no
d'haver-lo guanyat...
No és un Òscar clar.
Dels que haurien d'haver guanyat estaria ahí.
Sí.
Vale.
Sí.
És que
sí,
jo
sí.
No t'ho compro, tio.
Tampoc.
No. Compro aquest... Que hauria d'estar al podi, si existís un podi als Oscars, que són 6, els nominats, però guanyar-lo Robert Downey pel paper que fa és que els hi agrada massa la caracterització. Els hi agrada massa. I a Cillian Murphy, jo aquí no faig aquesta frase merda que diuen sempre de no, faré una opinió contrària a l'opinió pública general, però no és el millor paper de la carrera de Cillian Murphy, però donar-li a ell, pel que ha significat la pel·lícula, per la feina que fa representant Oppenheimer i pel conjunt del que es mereix, que mai li han donat, ho compro el 100% i era 100% guanyable. Però és que Robert Downey Jr. no.
És que jo parteixo una base amb aquesta pel·lícula, que no és la millor ni de lluny de Nolan. Per tant...
Però sí que és la més ambiciosa, eh? En conjunt. Perquè la més ambiciosa cinematogràficament és Tenet. Però de voler anar per totes i no fer una creació com... d'automasturbació, diguem-ho així... Nolan ho aconsegueix tot amb Oppenheimer. Ho aconsegueix tot perquè aconsegueix el pack, aconsegueix tot el càsting d'una quinzena d'actors de primer nivell.
Oppenheimer...
Però saps quin és l'identificador?
Tu m'has sentit dir aquest discurs, eh?
Sí.
Perdona, Víctor, però tu m'has sentit fer aquest discurs. A mi amb Oppenheimer visc amb constant contradicció. Jo la vaig a veure i m'agrada molt. És una pel·lícula que repetiré... Doncs no ho sé. Sí. Perquè cinematogràficament estic comprant tot el discurs. Però és una pel·lícula pel gran públic? Jo crec que no.
Podríem discutir-ho. Jo crec que el relat s'ha menjat el...
No li estic dient tonto al públic, eh?
Sinó el relat, el mite de la pel·lícula, la gran imatge, perquè Oppenheimer és empesa aquest èxit gràcies a Barbie, això s'ha de dir al 100%, i aquesta connexió binòmica entre les dues, però per mi el gran identificador, perquè no és una gran pel·lícula, és que no guanya millor guió.
Per exemple.
No guanya millor guió. Llavors, a mi moltes vegades em cau molt gordo els Oscars.
Però és que no és el millor de tots, eh?
Clar que no, però és que ni de les 6 de la seva categoria, que és adaptació, ni si entréssim en originalitat, si suméssim les 12, no hi és ni de bon tros. Llavors, no entenc moltes vegades els Oscars com són capaços de donar millor pel·lícula quan no li estàs donant millor guió. Sí que ho puc entendre en una pel·lícula del Nolan perquè li dones a millor muntatge, millor banda sonora, millor so... I llavors això et dona moltíssim de la pel·lícula i li estàs donant a categories principals en interpretacions. Ok. Però si descarto Robert Downey i evidentment no tenim el guió, em costa molt. Però ja tenim molts precedents com Coda o Green Book, que és una cosa que no hi ha qui ho entengui, però dins de que ja comprem que els Oscars són el mercat de la boqueria i allà vas a veure la xutxa golosa i fa 50 anys que el mercat de la boqueria ja no és el que és, doncs els Oscars fan molt de temps que ja no és el que pretén ser. A partir d'aquí, jo també vull trencar una llança, perquè el marc en el qual portem Oppenheimer avui a les estrenes és que ahir va arribar la plataforma de Sky Showtime. Llavors, tornar-la a veure, jo crec que pot tenir una segona crítica, aquesta pel·lícula. Xau. Perquè en el cinema, amb tot el relat a sobre, que molta gent va condicionada per tota la crítica, la pressió mediàtica, el relat de les xarxes, etcètera, etcètera, surts amb una pretensió del que tu venies amb un prejudici i potser veient la reposada, veient que també són 3 hores i mitja, en una pantalla petita, a veure com et funciona. I a partir d'aquí també podem determinar si una pel·lícula és bona o no. Perquè si tu enganxes certs clàssics i els veus a la gran pantalla, a la petita, o mirant un vídeo a YouTube al mòbil, funcionen.
Clar, aquí és on vaig jo, amb el tema Òscar. Oppenheimer és una gran pel·lícula? Sí, sens dubte. Sens dubte. És la millor pel·lícula de tot el 2023? Per mi no.
No.
Per mi no.
Però a mi no entraria ni al top 10, eh?
És possible.
Cinematogràficament parlant, insisteixo.
Sí, cinematogràficament parlant, eh?
Com a pel·lícula fenomen, és la número 2.
Val.
La número 1 és Barbie.
Compro.
I aquí...
És que no guanya ni... A cap de les dues categories guanya.
No.
Perquè et compro el relat de les dues categories, per tant...
Tot i que amb el temps...
Per mi els Oscars s'equivoquen amb Oppenheimer.
Amb el temps, quan passi una dècada, jo crec que Oppenheimer serà molt més recordat que Barbie.
I ho vam parlar...
Això és un,
segurament.
Una cosa que segurament se li ha de donar.
I ho vam parlar abans dels Oscars,
sí,
això, eh?
Sí, home, sí. Tant. I amb l'estrena i el
preestrena... I recordo dir-te, miraré els Oscars d'aquest any sabent que m'emprenyaré. Patapam.
Què hi farem? Esperem que l'any que ve tot es curarà, perquè d'un 2 espero que guanyi absolutament tot. I fins aquí la meva perspectiva de 2025.
Com?
Tune parte 2, espero que guanyi tot l'any que ve.
Sí, no l'he vist encara. Sí?
He anat 3 vegades ja a veure-la. 3, eh?
Vols una quarta?
Jo ja, acumulant hores, no dormiré mai més, ja.
Per cert, tercera, no?
Sí. Ja, Villeneuve ja ho ha dit, eh?
Sí, eh?
Però trigarà molt. Perquè vol fer-ho molt bé. Més encara.
Més?
Sí, és com Messi.
Quan... Jo de la primera vaig sentir meravelles. De la segona he sentit...
És que entra en la categoria... Salts mortals. Això ja ho parlarem, si vols, eh? Però això entra en la categoria de millors seqüeles de la història del cine.
Uau.
Entrant, evidentment, que és un blockbuster d'autor, eh?
Sí,
però l'Imperio Contraataca... Tothom la tenim en aquesta categoria,
sí.
I a mi que no em diguin que Star Wars és cine de pajita i de monóculo.
El Padrino segona part.
Blade Runner 2, que és de Denis Villeneuve.
Sí, senyor. No, és que és un,
aquest senyor,
un gran director.
Aquest senyor...
Ai, anem a la segona, mai millor dit?
Em dona. Sí, som-hi.
Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. Lleváis a una menor colgada de un vehículo en marcha disparando un arma láser indiscriminadamente.
Mochila de protones.
Es totalmente seguro.
Yo no diría totalmente.
Los cazafantasmas se acabaron.
Home,
deixem.
Se acabaron, no.
Deixem les plataformes i anem a l'estrena cinematogràfica. Són setmanes complicades, eh?
Sí?
Perquè les sales de cinema... És que ningú pot competir amb d'una, eh?
Ja, clar.
Llavors és allò d'anar deixant que es vagi caient l'estela...
Dune, que dura què? Quan?
2:50? 2:45?
Bé, encara. Pensava que passava les 3 hores,
no, no,
eh?
No.
Ai, de bé.
Espero que en la tercera part siguin 4.
Crispeta, què tal?
Eh?
Crispeta, què tal?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Val.
Perquè amb Ghostbusters 2, que no és un Ghostbusters 2, sinó és el... ni tampoc reboot, sinó és la nova saga que s'han fet a partir dels nens, que una d'elles és la neta d'un dels originals.
Sí.
Ja no sabem ja com trobar lligams per jugar amb la nostàlgia. La primera va funcionar prou bé.
A mi em va sorprendre molt,
eh? Va funcionar prou bé, perquè introduir una altra vegada els originals, que evidentment que estan vius, i sobretot tornar a veure Bill Murray amb la seva cara de peix, amb el traje de cazafantasmes... Funciona molt bé. Aquesta pel·lícula és la definició que la saga està mortíssima. Però morta, eh? Però jo què us recomano? Que l'aneu a veure no sense pretensió, sinó per gaudir del cinema, les crispetes i la Coca-Cola.
Val, és això,
perquè hi ha moltes vegades que ho hem traslladat aquí certes estrenes i sí que han tingut potser algun contingut com més divertit, que la crítica es posa molt tiquismiquis i jo et dic que t'ho pots passar bé... Veus perfectament que Ghostbusters ja no s'aguanta per enlloc. Però la monumentalitat dels efectes gràfics, perquè aquesta es diu Ghostbusters, l'Imperio Helado, llavors congelen Nova York sencera i tornen a Nova York, que és una cosa que ens agrada veure amb els cazafantasmes i tornar a la seva guarida, ja està. Amb això et val la pena pagar l'entrada i anar amb els teus col·legues, anar amb els teus fills, anar amb els teus amics de la infància que veu gaudir els cazafantasmes... Passar una estona agradable, sortir del cine, anar a prendre alguna cosa, anar a fer una Coca-Cola, anar a sopar i ja està. Per què? Perquè hi ha vegades que el cinema és això. I anar a veure una estrena així per gaudir-la i veure monumentalitats i explosions i que es congela a l'edifici Chrysler i apareixen fantasmes i Bill Murray disparant un rayo láser...
Fes més spoilers.
Doncs ja està. No, però això es veu al tràiler.
Que
és que també... Un dia parlarem dels tràilers, que m'explica les pel·lícules senceres.
Sí.
I sobretot quan te'ls menges al cine, que dius, si vaig a buscar-lo, vale.
És horrible.
Però si me la poses allà abans de la pel·li, això ja...
És horrorós.
No hi ha qui ho aguanti.
No, però sí volia parlar això de certs blockbusters, que sembla que anar al cinema a passar-t'ho bé i a menjar crispetes és un sacrilegi.
I anar...
Que has d'anar al cinema com si anessis a una biblioteca...
Exacte.
A buscar l'enciclopèdia.
I aquesta pel·lícula, sobretot, si tens el cervell liquat de tota la setmana de feina.
Doncs
o d'estudi o de tot.
Per què?
Perquè és anar a gaudir una estona, anar a escoltar gags que no fan gràcia... I ja està, tu. I de cop se gira la truita, apareix el cotxe dels cazafantasmes, fot un derrape, disparen el fantasma aquell gordete que surt cada pel·lícula,
sí,
i andando que es gerundio. I a passar-ho bé, tu. I quan surtis, diu, què, on anem a sopar? I ja està. L'únic que fa una mica de ràbia és el preu de les entrades. Però bueno, això ja ho parlarem un altre dia. Eh? Grans distribuïdores.
Efemèride. Tenia un gran professor de ràdio, que no reconeixeràs, que sempre em deia... Els silencis, la importància del silenci. Doncs...
T'ha sortit... T'ha pastejat, el teu profe? Bé, classes d'interpretació periodística, entre el Canut i el Basté,
ara
no ens convidaran a cap festa. La qüestió és...
Va.
Se celebren els 40 anys
sí.
d'una de les adaptacions literàries més importants del segle XX...
Sí.
Que em sembla molt significatiu que no s'hagi tornat a fer una adaptació amb cara i ulls. Estem parlant de 1984, George Orwell, que per molta gent és també la seva primera experiència política dins la literatura, i després estan els flipaos que et segueixen citant molts passatges de 1984, quan Chicken Run, per exemple, ja et va fer una interpretació bastant més acurada que la pel·lícula aquesta, John Hart, però... Vull reivindicar aquesta pel·lícula perquè no tant pel contingut polític, sinó pel contingut cinematogràfic. És una pel·lícula molt arriscada. I si te la tornes a veure, moltes de les adaptacions que es fan del llibre, a la posada en escena...
Escrit, com va dir Feijó, el 1894.
Exacte, perquè el nostre pròxim... Bueno, és igual.
Sí. Ho va dir?
Sí, sí, sí. Ah. Quote. La qüestió és, torneu-la a veure com a experiment cinematogràfic, no tant com a experiment polític ni d'anàlisi de la crítica marxista. Posant-nos aquí estupendos. Perquè em sembla molt interessant com moltes de les posades en escena després es traslladen a moltes pel·lícules modernes que després es fan, per exemple, V de Vendetta. De certs posats per reflectir un estat autoritari, per reflectir certes adaptacions dels llibres que són així més polítics, crítica social, etc. I, vulguis o no, John Hart, que me la vaig tornar a veure aquesta setmana, John Hart està molt bé.
Mira, tornaré a mirar aquesta. Tornaré a mirar.
Intenta adivinar ara que tens un minut.
Un minut, diu. Un minut, diu, si tinc 15 segons. Em llenço a la piscina, és Alien?
No. El Reino de los Cielos. Oh. Has adivinat Ridley Scott.
Oh! Víctor Rodrigo.
El Reino de los Cielos, anem.
Fins d'aquí dues setmanes, que vagi molt bé.
Vagi molt bé.
Vinga, va, les 12, serveis informatius, Àngel, i de seguida tornem amb més caravana. Fins ara.